No molestar per no ser molestat. Bon dia, amics. Una temporada més. Estem tots vostès des de l'Espai La Finestra. De part de tots els companys que fem programes i que es farem durant tot aquest mes i durant fins al Nadal, si de vol, el primer trimestre, us donem la benvinguda. Us acompanya avui i donem la benvinguda també a la Maria Neus, que veiem les piles carregades.
Molt carregades, sí.
I al Jaume Martí.
Bastant encostipat.
Sí, igual que jo. Nosaltres som els components de Rodamont, un espai que la temporada passada va tindre molt èxit i molt bona acollida per part vostra, i que aquest any mirarem de fer-ho també o millor que la temporada passada. Sense més preàmbuls, donaria pas a
la... Bé, de fet, Jordi, hem de dir que hem fet uns petits canvis, no, programa?
Quins petits canvis?
Sí, home, la temporada passada presentàvem gent de Falset o coneguda que havia
viatjat
arreu del món. És una nova etapa.
Una nova etapa que mirarem d'allargar tota la temporada, però que no sabem si
tindrem
molt
convidats. I aquesta temporada què? Gent bé, del món que ha fet exacte, cap a Falset i viu aquí.
Volem fer aquesta temporada una miqueta portar emigrants, no? Emigrants que viuen al nostre poble i a la nostra comarca. Mirarem si és possible, com deia abans, que això duri tota aquesta temporada, fins a l'estiu que ve. No sabem si hi ha tants emigrants com perquè duri tants espais. Si vosaltres coneixeu alguna persona o teniu treballant amb vosaltres alguna persona d'un país que nosaltres no sapiguem, us el presenteu amb molt de gust. Aquí ell vindrà a explicar-nos coses del seu país i a denunciar coses del nostre, no? Perquè avui penso que hi haurà un programa molt bonic. Avui començarem amb la comunitat equatoriana.
Sí.
Que és una de les comunitats més grans que tenim.
Sí, sí.
I anirem passant per aquí, aviam, tots els que puguem. Però ja et dic, ja veurem si dona per tant.
A veure si dona per tant.
Si no, ho anirem allargant d'una altra manera.
I si no, començarem una altra etapa, ni que sigui mig curs, tu.
Això.
Molt bé, doncs mira, si vols començo jo amb el meu espai, sempre faig literatura i música. I avui porto una miqueta de tot. Avui, doncs, amb honor als equatorians que han vingut, porto poesia, cantautors, llibres d'història i també de dansa, ja que sempre parlem de lo mateix, doncs la dansa també és un tema cultural de cada país. Doncs bé, si us sembla, començarem per l'apartat de música. He portat un cantautor que vosaltres ho coneixeu molt bé, que es diu Julio Jaramillo, i ficarem la cançó titulada Chica Linda.
Tengo una chica linda, la que me hace padecer. Cuánto diera en esta vida por ser el dueño.
Doncs amb aquesta cançó, Julio Jaramillo jo crec que es presenta amb ell mateix, no? Però anem a conèixer-lo una miqueta millor parlant breument d'aquest personatge. És considerat a l'Equador com el més gran cantant de tots els temps, ídol en diversos països. Va néixer a Guayaquil, a la ciutat, crec, políticament capital, no?
No,
mentida.
La capital productiva econòmica del país.
Ah, exacte, d'acord. O sigui, i la política és?
Del centralisme,
Quito. Val, d'acord, molt bé. Doncs va néixer a Guayaquil l'1 de juliol del 35. Aquest personatge té un rècord de gravacions, així com ara uns 400 discos de llarga duració. Va cantar pasillos, boleros i tangos. Internacionalment va ser famós pels boleros. El tema que el va projectar va ser el que n'hem sentit un tros, Chica Linda, i el que el va consagrar Nuestro Juramento, que l'escoltarem més tard. Bé, Albert, si és tan amable, sisplau, pots ficar Nuestro Juramento?
Me mata lo que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces.
Doncs perquè coneguem una miqueta més la trajectòria de Julio Jaramillo, us he preparat una mini biografia. Ja de petit va ser un nen malaltís, molt delicat. Va patir sarampió, gastroenteritis, diftèria, disenteria, tifoidea, entre moltes altres malalties, inclús principis de paràlisi infantil. Els estudis secundaris no els va acabar perquè volia treballar i guanyar diners cantant, però estava obligat a compaginar-ho amb diferents treballs, amb el calçat i amb la fusteria. Ell va continuar cantant i gravant temes amb altres cantautors fins que va despegar amb el tema que al principi hem escoltat, Chica Linda. I bé, a partir d'aquí comença la seva carrera professional valent-se per ell mateix i triomfant. També és un personatge que va tenir una vida privada bastant turbulenta, no sé si ho coneixeu això. Inclús va arribar a casa 5 vegades i a tindre un total de 28 fills. Verdader prodigi aquesta persona. Sí. Va morir el febrer de l'any 78, passant a ser tota una llegenda. A més, deixeu-me explicar algo anecdòtic, que després de la seva mort se va sentir a dir al cap de pocs mesos Julio Jaramillo, después de muerto, está cantando mejor. I això ve perquè perquè molts temes inèdits van començar a aparèixer. I per què això? Doncs perquè Julio Jaramillo era molt amic d'un empresari. Quan aquest va morir, l'empresari, com que tenia gravacions i anava malament de liquiditat, doncs va anar deixant al mercat cançons inèdites. I d'aquí ve això. I fins aquí l'espai de música. Espero que us hagi agradat i si algú està interessat sempre pot trucar a la ràdio, preguntar per nosaltres o parlar amb els equatorians d'aquí de Falset, que en són una colla.
El que mirarem de fer, Neus, és de posar tots aquests discos i tot això a la pàgina web de la ràdio.
Ah, quan vulgueu.
Sí, hem de parlar amb els tècnics a veure si ho podem posar.
Val. D'acord.
Quan ho tinguem us avisarem.
Sí, molt bé. I bé, l'apartat música ja està acabat i ara parlarem de literatura. Porto dos apartats.
Sí, però espera, hay sí. Una cosa que sería bueno acotar. Es que realmente fue considerado después de su muerte como el ruiseñor de América. Ajá. Porque no estuvo tanta acogida en el país. Y es una lástima como lo tuvo en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en Centroamérica, y llegó a cantar en algunos escenarios de Miami, uh-huh. Nueva York.
Sí, sí. Interesante. Doncs bé, si...
Esto se podría decir que nadie es profeta en su tierra.
De acuerdo.
Sí, sí, quizá tuvo... perdó, en català ho diré, Potser va tindre més ressò internacionalment que el seu propi país, és això el que vols dir. ¿No? Fue más conocido internacionalmente que... Uh-huh. O tuvo más mérito.
Sí.
Sí. Bueno, mira, después de muerto, ¿no? Quizá. Pues bueno, passant a l'apartat de literatura, he portat una miqueta de poesia, que sempre és bonic de sentir, i a més, llibres interessants per conèixer més bé l'Equador, per aquella persona que estigui interessada i vulgui saber alguna cosa més, no? Doncs bé, de poesia... una cosa sempre bonica d'escoltar, agafem una idea de la poesia que es fa a l'Equador, no? Parlarem de l'escriptor Jorge Enrique Adaum, no sé si lo conoceix,
sí.
Sí? Ves, también. Primer, m'agradaria que un dels nostres invitats, el Johnson Saufer, ens reciti un petit fragment d'una de les poesies més emblemàtiques de l'escriptor de que avui parlem.
Rara vez en la deshabitada sábana que huye un cuerpo, una pareja, nunca la moneda o la cruz incomprensible del descubridor, nunca la ruina duradera del dios en el erial perdido, ni lágrimas, ni espina, ni vidrios rotos para la pisada antigua del aborigen, porque solo destrozó, solo agrial piel de arena, solo semanas y siglos que bajan a Palmira por la delgada cintura del aire, solo aire.
Muy bien, muchas gracias. Veiem que és una poesia que costa de pair, que s'ha de llegir molt. I aquest fragment és no res, és potser una, no sé, molt poca part de tot el poema. Aquest poema ocupa 12 pàgines impreses, imagineu-vos-ho. Però bé, gràcies a aquesta poesia l'home també va començar, no? Bé, què dir sobre aquest senyor? Aquest senyor va ser un intel·lectual, va ser director de les edicions de la Casa de Cultures Equatoriana i més tard funcionari de les Nacions Unides i de la UNESCO. Autor que va ser secretari personal d'en Pablo Neruda, el conegut poeta xileno, sí. I este el va influenciar molt, no? A través de la seva poesia recupera les experiències històriques de l'home equatorià des dels seus orígens fins als dolorosos temps de conquista i colonització. Si fem una vista ràpida a les seves obres, ens adonarem de l'evolució del poeta. Bé, i fins aquí, doncs, ja està. Suposo que també us hagi agradat. I si voleu saber alguna cosa més sobre aquest poeta, doncs només cal que truqueu a la ràdio o més tard consultar la pàgina web de Ràdio Falset. Bé, i a l'últim apartat dels llibres, doncs, hi sé de dos llibres molt interessants, per si algú està també interessat en conèixer més bé l'Equador, no? Un parla de les nacionalitats indígenes de l'Equador i l'altre de la història de la dansa a l'Equador, perquè sempre hem parlat de música i literatura del món, però també és molt important la dansa, no?, en cada cultura, per entendre-la millor. Bé, sobre el llibre Les nacionalitats indígenes de l'Equador, aquest és el títol, els autors d'aquests llibres ja deixen molt clar les seves intencions en el pròleg, i és que en aquest treball ofereixen la història dels pobles indis dels últims 30 anys amb la seva pròpia interpretació i visió dels fets. Resulta ser un llibre molt interessant perquè la història està explicada per cada un dels pobles que conformen la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l'Equador, que les sigles són CONAIE. Si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cadáver. El llibre sobre dansa del qual ja us he comentat està escrit per les autores Mayra Aguirre i Susana Mariño. El títol és Danza e Història. En aquesta obra es descriu el desenvolupament del ballet a l'Equador. Parlen de la creació de l'Escola de Ballet de Guayaquil, de l'Escola Experimental de la Casa de Cultura de Quito. També té lloc la dansa moderna als anys 80, ballarins, folklore, dansa contemporània, entre altres. I si ho torno a repetir, si algú està interessat, doncs que es fiqui en contacte amb nosaltres. Gràcies.
Molt bonic tot això que has ensenyat. I aquesta música tan meloseta, no? I la veu del Johnson amb aquest poema.
Sí, molt maco.
Té la veu de ràdio, ja l'he dit, fora micro. Tens veu de ràdio, Johnson. T'has d'animar a fer un programa. Doncs bé, doncs de l'Equador, de tot això que ens ha portat la Maria Neus, mos n'anem cap al Baix Empordà, que penso que avui el Jaume us farà caminar per vora costa.
A la fresca.
A la fresca, ara ja mos convé,
Una finestra al mar, una mirada, i veure el món passar entre les barques i tu, jugar amb l'atzar quan pinta el blau dels blaus en crestes blanques. Una finestra al mar i aquella xarxa per llançar-la als estels dels sentiments que hem perdut i no poder salpar mai per un embruix i una aigua clara.
Pues bé, molt bé. Heu sentit les paraules de cançó del Lluís Llach? I clar, com que anem al Baix Empordà o a l'Empordanet, doncs en què havíem de posar només que amb ell, no? Encara que aquesta cançó de peça de música que heu sentit ara, que és La finestra al mar, la va compondre aquí a la finestra del seu mas. O sigui, el mas de les Garranxes, doncs va fer aquesta peça de música. Però com que ell a vegades m'ho havia comentat, doncs per això ho sé, no? Perquè més de quatre això ho ignorem completament. I bé, doncs ja que som aquí, doncs anirem per una zona fresca, que havíem de fer només que fer una ruta de costa. És un consell de que encara som en temps de poder-ho fer. De totes formes, hasta ben bé l'entrar, quasi com aquell que diu a l'hivern, se pot entrar en aquesta ruta, perquè és un circuit de ronda que ho tenen en unes condicions però precioses, ho han recuperat aquesta gent a base de molt esforç, moltes baralles, molta polèmica en quant a les parcel·les de terra que arribaven a les cales i que els propietaris s'havien adueñat inclús amb escales fins al seu lloc per atindre l'amarradero propi del seu xalet, no? Això, pues, per la llei de costes, pues, han tingut de donar l'espai de circulació i s'ha fet una ruta de, tal com he dit, un corredor que va des de Santa Cristina d'Aro, des de Platja d'Aro, ben bé fins a Palamós. Això continuen, hi ha moltes més rutes que continuen siguent així igual, però potser us senyalo aquesta perquè serà una de molt maca. Bé, la ruta comença a Platja d'Aro. A Platja d'Aro, us situeu a la platja, allí ja veureu que, bueno, botigues a Dojo i a Mojo, pel qui vulgui triar un bon vestit o un bon banyador, passar el dia també, eh? Però al sortir de la platja, direcció a Palamós, ja trobareu les senyalitzacions dels cartells que posa, doncs, la ruta de costa, eh? Que li diuen senders de costa. Bé, aquí en aquesta ruta començareu a trobar, a part de que primer ve la gran platja llarga, de Platja d'Aro, llavors ja començareu amb les cales petites. No us les aniré anomenant totes perquè no sé ni pràcticament els noms, perquè si una és bonica, l'altra ho és més, no? Us diré les més emblemàtiques. Arribareu al Cap Roig. El Cap Roig és una zona que ja veureu que és com un morro de muntanya que surt cap al mig, eh? I es formen com a dos vessants de, diguem, de cales, no? És molt maco passar-s'hi un bon rato allà, perquè hi ha un merenderos inclús, allò que t'acolleix, lo passar-hi una estona, no? Bé, això us ho dic una mica grosso modo, perquè ja us estic dient que de cales n'anireu trobant a cada pas, perquè des de rocatges bonics, a racons, doncs, allò mig salvatges, que veureu que per dalt de tot hi ha els seus xalets, eh? Vull dir, però dintre de tot aquestes zones queden molt, molt reservades. Continuant aquesta ruta, arribareu a una platja que hi baixen molt els càmpings. Hi ha el càmping Cala Gogó, que pràcticament hi ha un altre al costat també, que es diu Tamariu, i a part de que sempre hi ha molta gent, són unes cales precioses, perquè inclús veureu que per travessar de cala a cala, en aquella època, doncs van fer uns forats, uns túnels a dins de la pedra, i te'n vas d'un cantó a l'altre de muntanya, per continuar aquest sender de ruta que hi ha. I és bonic perquè passes igual, passes bocins de túnels de 50 o 60 metres, uns altres que potser poden tirar una mica més.
Però hi ha aigua dintre?
No, 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 però passes bé, eh? Vull dir, veus ben bé el començament i l'acabament, que clar, a vegades trobes amb algú, t'has d'apartar dintre del túnel una mica, no? Allò, però a vegades va bé, no? Una fregadeta però de quan no, en no. quan, eh? A la fosca.
Anava a dir, no és necessari afrontar en aquest cas, encara que no.
No, se passa bé, se passa bé, eh? El que sí que és molt, són molt boniques, ja ho veureu que si aneu per aquestes cales, si una us agrada, l'altra encara us agradarà més. I aquest recorregut, doncs, entre que vas pujant i baixant, ja ho veureu que passeu tocant pràcticament a les parcel·les dels xalets, que també us agradarà veure els xalets, perquè veureu un senyor xalets.
Xaletassos, no?
Xaletassos.
Sí, t'ho volia dir jo.
De gente de don dinero, eh?
Los amos no diuen res.
Los amos, molt a disgust, veuen què passa la gent, així de clar. Si et poguessin llançar els gossos que tenen ells a dalt, doncs te'ls llançarien, no?
Però, no,
però com que la és llei doncs, real, diu real, que no, doncs no? Pues, ho han d'empassar. I no hi ha cap perill, eh? Vull dir, verdaderament hi ha una gran paret i tu passes penjat en aquest sender, que tampoc hi ha cap perill, perquè a més hi ha barana de fusta, per tot arreu, i inclús hi ha recorreguts d'enquets que els fan xavalets amb bicicletes de muntanya. I llavors, vull dir, permet passar perfectament bé tothom. Bé, aquest recorregut, a part dels siguissagues que hi ha, ja us dic que hi ha llocs de parada, doncs arribes en un moment que passes per la Torre Galatea, que és molt bonic també deturat allà en aquella zona, perquè... Ah, la Torre Valentina, perdoneu que us ho he dit malament, eh? Es diu la Torre Valentina. Veure una torre de vigia que està reconstruïda, i a més molt ben conservada dins d'aquest recorregut. I la tenen allò ja com una cosa privilegiada, no? Des de l'aigua allí veureu unes cales que us diran baixo cap baix a banyar, perquè des de dalt veureu l'aigua neta, no? Com un vidre. No sempre i tots els anys, eh? Jo us puc dir que enguany he estat per allà en aquella zona i dels dies que hi vaig estar no m'hi vaig banyar en aquestes cales, de tan brutes que estaven.
Okay.
Però això depèn de les algues, tal com va el mar, eh? Hi ha dies que es queda completament net o què. Però normalment, vull dir, l'aigua d'allà dalt, de la Costa Brava, sempre està bé, eh? Bé, llavors, passant la Torre Valentina, doncs hi ha Veureu que Sant Antoni de Calonge el teniu allà davant mateix, baixant una sèrie de siguissagues amb uns rocatges que hi ha, però sempre us dic que és bon camí, eh? Arribareu a Sant Antoni de Calonge, allà ja hi ha la gran platja llarga, no? Sant Antoni de Calonge, pues, aquest recorregut que us he dit des de Platja d'Aro a Sant Antoni de Calonge, hi poden haver ben bé unes 2 hores ben bé de camí, de nada, eh? Sempre estem parlant de nada. Sant Antoni de Calonge ja és una platja per quedar-hi també una estona, perquè tota mena de servei, i si llavors se vol fer el recorregut una mica més llarg, per allò de dir mos llancem, eh? Per acabar de complir més, doncs llavors ja teniu allí Palamós tocant, pràcticament. Vull dir, seguint la platja llarga, ja fas cap a Palamós. Entreu a Palamós, i a Palamós, si es vol seguir la ruta que continua, perquè això continua tota la costa, eh? Només us faré un trosset avui, eh? Pues passareu per la vora de l'església, heu de pujar fins a l'església, hi haureu unes escalinates, passeu el port, eh? I llavors, dalt de tot, seguiu travessant els carrers de dins de la població. I llavors, al sortint de la part del detrás d'aquesta població, ja trobareu una altra vegada els panels que us indiquen el recorregut de costa. Aquest recorregut va des de Palamós, que podríeu anar fins a Calella de Palafrugell. Jo no us el dic tan llarg, ja. No us el dic tan llarg, perquè aquest tramo ja us aconsello doncs, arribar fins a la Fosca o una mica més enllà, que és tot el que agafa, diguem, el terme de Palamós. Si passem la Fosca, passem Palamós, doncs, bueno, llavors allà de Cales, bueno, esgarrifeu-vos les que arriben a vindre. Bé, les de la Cala del Port, llavors Cala Margarida, la Roca dels Fanals de la Piscina, o sigui, hi ha una sèrie de cales que, si us alegués d'anar dient, bueno, ni jo mateix pràcticament me perdo només d'anar-vos-ho dient, no? El que sí que us puc dir és que la part més maca que hi ha del tot el recorregut és el que us he dit des de Platja d'Aro fins a Sant Antoni de Calonge. Aquest bocí de Palamós, seguint fins a la Fosca, és bonic, però ja és molt entremig dels pinars i ja és una altra història. Vull dir, hi ha més cingles, més acantilats, més alts, llavors ja has de baixar més avall. Però quan ets a la Fosca, llavors allà ja té bé la Marquesa, i en castell que diuen, el castell de Sant Esteve, que és el mateix recorregut, allò ja és més planer, però allò també és molt bonic, ja, aquella zona. Però és clar, aquest tros l'has de fer de retorn, per tornar cap a Palamós. Llavors se transformarien 2 hores més en 2 de tornada i 2 de tornada. O sigui que això pràcticament ja et cobreix ja tot el dia, eh? Ara és...
I suposo que pots fer això d'anar amb 2 cotxes, almenys, deixar un amb una punta, l'altre.
I si més no, fer la jugada següent, o sigui, arribar a Platja d'Aro, deixar els cotxes, fer la ruta, sí, i agafar un taxi a Palamós perquè et porti un moment allà. És el més ràpid, eh? Perquè a vegades en aquestes carreteres hi ha un moviment de trànsit de cotxes que te pots estar tot el dia només per anar d'un cantó a l'altre, del tap de cotxes que pots trobar.
Sí,
esclar. Sí, sí. Doncs bé, us he dit una ruta, però
pugueu anar-vos a banyar. I l'has fet aquest estiu?
Aquest estiu hem acabat de fer el segon tramo d'enqueta. És molt maca, eh? Us asseguro que la persona que no coneix la Costa Brava, o sigui, la coneixem, però pel que veiem, és molt diferent anar a passejar per aquestes rutes així.
Home, i tant, que canvia, clar.
Molt maca.
Jo em veu amb això que has donat tu d'aquests passos que s'havien privatitzat amb els xalets i així. Jo des d'aquí vull llançar una crida a tota la gent del Priorat, perquè ens estem trobant els excursionistes que ens trobem molts camins o passos reals que s'estan tallant, que s'estan eliminant. A mi m'agradaria que tota la gent que aneu a la muntanya i que us trobeu, que ho denuncieu. Que aneu a l'Ajuntament, s'assegureu si aquell camí es pot passar, no es pot passar, si s'ha fet privat sense cap permís. Els agents forestals suposo que amb això tenen alguna potestat, però el que no podem permetre és que se mostallin GR, se mostallin
aquest dia passos jo reals. Això que tu dius ara, precisament.
Si m'ha vingut el pèl pel que has dit aquí, pensant, sí, no, digue, això farem una mica espai d'anunciar.
Aviam, un camí real, com aquest cas que era això, de la llei de costes, doncs, bueno, els camins que hi ha de muntanya, i són i seran tota la vida. O sigui, el propietari d'una finca podrà comprar-la, la podrà tindre, podrà variar el seu curs, però el camí l'ha de deixar.
Però ha de deixar el dret de pas,
madre in
company.
O sigui, això dura tota la vida, servirà per sempre, un camí.
A la part de Bellmunt hi ha el GR que s'ha tallat per una línia.
Però llavors hi ha d'haver els municipis, els senyors encarregats, que en aquests casos són els consellers, que per això els tenim,
sí, sí,
que quan se'ls diu, com se'ls ha dit, que està passant aquestes coses, doncs ho han d'anar a vigilar. I el propietari fer-li saber. Perquè si se l'ha carregat, aquest camí, llavors aquell propietari ha de deixar
de tornar
un punt
a deixar tal qual.
Que ha de dir, doncs, bueno, doncs aquest punt podran passar sempre que vulguin. Que en aquest cas, vull dir, n'hi ha molts. Aquests dies, precisament, jo hi vaig... No, antes d'hi vaig a Porrera, i el terme de les Sentius, que és terme municipal de Falset, perquè això és d'aquí, s'estan fent uns treballs allà impressionants, que potser hauríem d'anar a fer un xalet allà en aquella zona, que se'ns pagaria els terrenos aquells.
Perquè, ojo, però tu és el que s'està fent, les vinyes que s'estan fent noves.
Però això a les Sentius, eh? A les Sentius és algo seriós que s'està fent ara.
Però no és aquestes vinyes que s'estan fent ara.
Sí.
Ah, però de moment respecte a l'opàs. Que bueno, després el facin privat
bueno,
és una altra cosa.
Ara aquests dies hi ha unes màquines que treballen allí amb un pas que hi ha un camí real que pujava des de baix de Porrera i trenca cap dalt de tot a la cresta. Pues hi ha una sèrie de màquines que
estan fent
un local.
Però aquell que s'havia eliminat amb unes vinyes també.
No, encara no s'havia
eliminat. Quedava algun senderó?
Sí, quedava marcat.
Nosaltres amb la bicicleta ja no podíem passar per allà.
Pues bueno, ara s'haurà d'anar a vigilar, però és que això no hauríem de ser nosaltres tampoc els que hauríem
de vigilar.
No, no
es feia nostre, no?
No.
Nosaltres
ho podem denunciar, però els de l'Ajuntament ho
hauríem de vigilar. Tinc que és la competència, l'Ajuntament, forestals.
Els municipis.
L'Ajuntament, suposa que això, medi ambient, forestals.
El problema que porta això és que ara, per exemple, un propietari ha fet aquest... O sigui, s'ha carregat aquest camí i ven la finca, suposant, el dia demà. Però algun altre diu algun dia jo vull passar per aquell camí, aquell propietari li ha de deixar passar.
Això va passar a Menorca.
Aquest problema vindrà, eh?
Això va passar
a
Menorca.
I això no se'n dona en compte, però vindrà.
Que es van desmuntar marges i tot, que s'havien fet,
Ja.
Amb una concentració de negocis, hasta cavalls i van portar la gent. I això sí, es van desmuntar marges i els propietaris d'allí a cops de bastó. Però al final se'ls va donar la raó. I aquí és el que ja va passar igual. Bé, lo dicho... Que si teniu algun camí que se us ha tallat, mos ho dieu, ho dieu a l'Ajuntament i des d'aquí farem la denúncia que calgui.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años.
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años.
Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo.
Bé, doncs, amb música una altra vegada de l'Equador. Ara hi entrarem en matèria. D'avui ens acompanyen en Víctor i en Johnson. Són dos amics equatorians que ja fa molts anys que se passegen pel nostre poble. I ara ells ens explicaran una miqueta com és el seu país, no? I a mi m'agradaria començar... Per exemple, Víctor, preguntant-te per què vas vindre a Espanya o a Catalunya, en aquest cas. Perquè no sé si vas estar primer en algun altre lloc abans que estar aquí a Catalunya.
Sí, en realitat, jo, quan llegué d'Equador, llegué a Barcelona, pues un empresari d'aquí de Falset me contrató para traerme a trabajar aquí a Falset. Estuve un any trabajando para esta empresa. Posteriormente, cambié de faena, estuve para la cooperativa agrícola y he seguido así. Estoy por espacio de 5 años y medio aquí en Falset, me siento bien, tengo faena, nunca me ha hecho falta y voy echando poco a poco adelante.
¿Y tú, Johnson?
Bueno, yo creo que es una parte interesante esta tertulia, porque tienes a uno que su situación está regularizada y tienes uno que mi situación, no soy un irregularizado, soy un clandestino. y me siento...
Te pondremos la canción, el clandestino.
Me siento tranquilo, me siento bien en este pueblo porque, vamos, hay de todo. Es una pena decir que hay unos cuantos que
rechazan.
Que abusan, que hacen cosas. Pero es mínimo realmente, o sea, con relación a la apertura que hemos tenido en este pueblo, no, nos queda corto esto, ¿no? Y estoy un poco tranquilo, contento. Y hay una cosa interesante históricamente en lo que ha pasado en Cataluña, es que ustedes han vivido todas las cosas, ¿no? Se han comido las verdes. Entonces eso hace, o esto han hecho que ustedes sean más humanos, ¿no? Que valoren a la gente. Entonces, Yo creo que es una de las partes muy interesantes en que nosotros los inmigrantes, al llegar en este rincón de Cataluña, hemos encontrado esto, o sea, una apertura, ¿no? Siempre la gente te va probando cómo vas, qué haces y todo. Estamos a la mira de todo. Sabemos que lo que deja de hacer la comunidad extranjera o hace, por las noches al siguiente día es un boom, porque sí, todo se sabe. Sí.
Pero Víctor, por ejemplo, es un ejemplo para los inmigrantes, creo yo. Un chico que lleva aquí sin nada, ya tiene su propio negocio, ¿no?
Bueno, es otra de las cosas que estamos discutiendo nosotros siempre, no solamente con nuestra comunidad, sino que discutimos con las otras comunidades y con mucha gente local también, no creas. Si realmente voy a utilizar un término, y en esto pido disculpas con anticipación, si no fuéramos tan cuadrados en hacer las cosas en esta Europa, porque esta Europa está cuadrada milimétricamente, esto se hace y esto no se hace. Por ejemplo, quiero citar el gran imperio de Norteamérica, Estados Unidos. Ahí se da una apertura. No necesitas tener un montón de dinero. Pides un permiso para abrir un chiringuito y venga, boom, a vender de lo que haya. Pero aquí no se puede porque todo está calculado. O sea, esto no se puede dar. No. Tampoco estoy queriendo alzar una situación de esta. Pero tiene que pensarse en estas situaciones. O sea, vemos gente que tenemos esta idea. Lo de Víctor es una de las cosas que hay que reconocerla. Es una persona agresiva en esto, ¿no? Entonces, y vamos, y él entró porque...
Es un poquito catalán en esto, no sé, ¿eh? Esto lo ha cogido bien, ¿eh?
Porque no creas que todo ha sido fácil para
Hombre,
él.
Hombre, ya lo creo que no ha
sido. Hubieron un poco de cosas, de trabas y todo esto, pero él fue, ¿no? O sea, eso es lo que yo en un rato yo le decía, mira, esto te están probando para ver si resistes, ¿no? Pero si hubiera una apertura en esta Cataluña de abrir negocios, por ejemplo, cito una cosa. Aquí en Falset, a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, no encuentras un solo sitio donde comer. Venga, si se abre un sitio de comida rápida, estoy seguro que... Y es una de las cosas que la gente nos amanecemos, porque vamos de marcha hasta las 7 de la mañana al otro día y no encontramos un bar. O sea, o siempre encontramos un bar y siempre tenemos lo que generalmente comemos o consumimos durante la semana. Pero si el fin de semana tenemos una cosa muy diferente, esto podría ser. Entonces, a ver si se cambia el chip un poco de esto y se da un poco de apertura para ver y ir probando realmente que se abran los cales y, bueno, es una cosa que se lanza al vacío. Alguien ha de coger o al menos estamos invitando a pensar esta situación. Y recordar que América es como es por esto, por los espacios que se dan. La gente quiere trabajar, venga, a trabajar.
Cuando hablas de América, hablas de Norteamérica.
Sí, generalmente, específicamente, perdón.
Porque hablando de Sudamérica, ¿por qué la gente se marcha de Sudamérica?
Mira, hay muchas situaciones.
Por Ecuador, de vuestro país.
Por ejemplo,
¿no?
Yo recuerdo, hace 25 años retornamos de las famosas dictaduras militares. Regresamos a la democracia. Hemos ido probando, como en todos los estados o en todas las naciones, diferentes tipos de gobiernos, ¿no? Y nos jode porque ninguno se ha asumido con responsabilidad la situación del país, ¿no? Y el problema de Ecuador es que no hay política de Estado, hay políticas de gobierno, y esto hace que cada quien vaya a implantar lo suyo, a su manera, a su estilo. Y la gente empezó a emigrar, o sea, Ecuador siempre ha tenido una tendencia migratoria, siempre, pero a partir del 90 hubo una debacle económica que tuvimos que soportarla. La gente aquí pagó justo por pecadores, o pescadores por justos, y empezó a salir la gente porque realmente ya estábamos un poco asfixiados. Tanto Víctor trabajaba en la empresa privada y, mira, yo trabajaba de funcionario. Y claro, y que vengan como funcionario y te retengan tu sueldo por 3-4 meses para dárselo, para salvar un banco, que no era que lo salvaban porque lo cogía otro, lo absorbía otro banco más grande. Entonces nos aplicaron lo primero que se aplicó luego en Argentina, que fue conocido como el corralito. A nosotros nos aplicaron por primera vez en Sudamérica, fuimos los primeros, el famoso congelamiento de deudas. Todavía, hasta los actuales momentos, hay gente que no recupera su dinero de inversión, de ahorro, de toda su vida. Por eso hay este flujo, que es un flujo de inmigración y tendencia a salir para buscarse un poco la vida, mejorar no tanto su condición de vida, sino su calidad de vida, y pensando un poco en los suyos. Me refiero a los suyos cuando hablamos de los hijos, ¿no?
Mm-hmm. Víctor, ¿qué añoras más de tu país?
Son muchas cosas que añoro de mi país. Mi familia, mis costumbres. Quisiera regresar. Como todo extranjero, quisiera estar en su patria. Pero ya estamos por acá, estamos instalados. Y no perdemos la esperanza de volver más que sea de vacaciones. Ecuador nos necesita, nuestra familia nos necesita, nuestros hijos nos esperan.
¿Volverías tú a Ecuador? Para quedarte, ¿eh?
Sería para pensarlo, pero ya estoy instalado aquí, tengo mi negocio, tengo mi trabajo, tengo mis niñas y...
Claro, porque tus niñas están muy integradas aquí también.
Sí, están integradas y no regresaría a Ecuador a vivir, no. De vacaciones, sí, porque regresar a mi país después de un tiempo ya mi edad va subiendo y ninguna empresa me contrataría con 45, 40 años, 50 años. Pues sigo haciendo mi vida aquí y aquí estoy.
Acércate un poquito que no se te oye.
Estoy ubicado aquí.
Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros también fuimos, bueno, nosotros no, nuestros antepasados, ¿no? Bueno, mucha gente que ya me puse con eso, de inmigrantes que fueron para Alemania, ¿no?
Sí.
Y que volvieron aquí, ¿no? Pero tiene que ser duro irte de tu casa.
A ver, duró unos años que mucha gente fueron allá. Y muchos se
quedaron.
Muchos
se quedaron y muchos
se quedaron, ¿no? Pero... hicieron parejas y formaron familias y allí se quedaron. Pero muchos volvieron, claro. Lo que pasa es que, bueno, esto... pues viene motivado por una serie de cosas políticas que llevan a las naciones así, a llevar a la gente a ese extremo. Porque vosotros el problema que tenéis ya más bien es una especie de corrupción política, ¿eh? Porque eso de reteneros, por ejemplo, el sueldo para hacer más ricos a los bancos, oye, esto, míratelo como quieras, pero esto... A ver si lo intentan hacer aquí ahora, me parece que les cortarían el cuello aquí ya, ¿no? Porque no se lo perdonarían ya.
Però és que és, a mi me sorprèn això, no? És que mana un govern, no funciona, se'l fa fora, mana un altre govern, no funciona, se corrompeix una altra vegada. Què passa amb la política del vostre país? Perquè aquí, mira, doncs, si no ens agrada un, doncs el vot al final canta, no? Fora i uns altres. Podem fer millor o pitjor, però dintre uns paràmetres.
Sí, però allí... lo que pasa es que... Vamos, esto es también un poco de educación, básicamente. Si no educas a un pueblo, o sea, difícilmente puedes tener a gente que piense.
Ah, exacto. Es que aquí ya hay un problema de base. Un problema de base. No hay...
Tienes que sembrar en la juventud. Comenzar desde ahora a sembrar para ver en un futuro que haya... solución en el país.
Mira lo que pasa ahora. La gente que emigramos, que salimos del país, venimos con nuestras familias. Difícilmente nuestros hijos van a ir allá. Difícilmente.
Porque tú, yo por ejemplo, me pregunto, tú cuando llegas a España, o a Cataluña, da igual, cuando llegas aquí y ves cómo se funciona aquí, yo creo que tenéis que quedar un poco sorprendidos, ¿no? De, hostia, aquí sobra de todo. Aquí hay para todos, ¿no?
Sí, es.
Creo, ¿no? No sé, es la sensación que me da a mí. ¿Es esta la sensación real o no?
Bueno, hay muchas sensaciones, o sea, pero, bueno...
Dilo claro, ahí hay un derroche en esta nación.
Sí.
Aquí.
Sí, aquí. Yo creo que aquí es un poco de la abundancia y...
Claro.
Y es un poco contradictorio esto, mira, porque es una pena, ¿no? Yo solamente voy a citar para una fiesta grande, que es la fiesta de Navidad. ¿Sabes el derroche de comida que hay? ¿Sabes cuánto
comida,
se gasta por familia? vamos, son cientos de euros que se gastan para una noche. Te pones a pensar que no solo en Sudamérica hay gente que no tiene que comer. Centroamérica, mira lo que vive ahora Haití. Y si vamos un poco para el África, vamos. Entonces, es eso, lo ha dicho Jaume, es un derroche. O sea, depende cómo lo tomes, pero realmente cuando estás sobre las cosas, sobre la abundancia, no lo miras. Y en eso, cuando yo respeto los criterios de cada quien, cuando Víctor dice yo me lo pensaría para ir a vivir a mi país, yo pienso que si tengo la oportunidad de ir a hacer empresa a mi país, yo iría, porque estaría ayudando a que mi país salga. O sea, hay que mojarse el poncho, hay que arriesgarse. Cuando pensamos en función de, en una función común. Pero claro, si yo estoy aquí bien, lo que están allá no va. Y va a pasar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy me metí a la página web y tengo un dato sorprendente, ¿no? Porque quería un poco revisar una situación de acuerdo a las preguntas que iban a ver. Y me quedo sorprendido de que aquí en España vemos 2,5 millones de ecuatorianos. Estoy sorprendido realmente. Estoy sorprendido porque hasta el año 2000-2001 había un registro de 450,000 inmigrantes que habían llegado aquí. Pero ahora con esta cifra, o no sé, o yo voy a pedir un dato, porque este dato lo da el Banco Central del Ecuador con el estudio de investigación social que tiene. Lo voy a pedir que lo verifiquen si es verdad o es mentira, porque si es verdad, vamos, no queda nadie ya.
¿Qué población tiene Ecuador?
Sí.
13 millones de habitantes.
13 millones.
Y que solo en España hayan 2,5 millones.
Sí. ¿Y la extensión de Ecuador? ¿La extensión de Ecuador cómo sería? ¿Como España de grande, más o menos?
No, relativamente un poquito más grande que Cataluña. Está en los 271,274 kilómetros cuadrados.
No olvidó, 13 millones.
Hombre, está condensada la población, pero sí, es lo que decía el Johnson, ¿no? Sí, en España solo ya hay 2,5 millones.
¿Y en países europeos?
Claro, el otro país de acogida que donde hay muchos ecuatorianos es Italia. Luego está Francia y Alemania. En proporciones pequeñas Alemania, Inglaterra.
Hombre, supongo España por el idioma, ¿no?
Sí.
Primero porque en España por el idioma y el flujo de migrantes que llegó a España hace 6-7 años y de ahí hemos continuado viniendo por amistades que vamos y te dan la mano, te ayudan y hemos seguido viniendo y seguimos y por eso vemos muchos aquí en España.
De todas formas, yo os quería preguntar esto, precisamente lo que estás diciendo ahora. Supongo que habéis ido a parar ahora en nuestra comarca y yo creo que dentro de todo habéis tenido buena acogida. No solamente vosotros, sino todos los emigrantes que hay en esta zona. Pueden haber sus problemas, como en todos los sitios, pero la gente se os ha integrado mucho con vosotros. Y quiero decir que os ve como si fuerais de aquí, prácticamente. Vosotros normalmente debéis notar un cambio, es evidente, venís de otro sitio y pero la gente aquí normalmente se os ha abierto, ¿eh? Yo creo, vaya.
Bueno, eso realmente se lo nota.
Al menos en esta comarca, sí, yo no os hablo en otro sitio.
Lo podemos sentir. Pero hay una situación que es de poca valentía, me atrevo a decir esto. Es de poca valentía de la gente, ¿no? Porque con la cantidad de extranjeros que hay, hablamos de comunidades magrebíes, rumaneses, ecuatorianos, es una comunidad súper, súper grande, ¿no? Cuando yo digo que es falta de valentía, por ejemplo, hay mucha gente que no quiere mojarse, yo utilizo este término, porque no sé si peco al decir que gracias a esta población hay una economía sumergida que está saliendo aquí en esta comarca.
Hombre, claro.
Que está saliendo. Tú vas al campo y ve tranquilamente trabajando a mucha gente, ¿no? Y aquí va la cosa que yo digo que cuando la gente no quiere mojarse. Es que si habemos trabajando 8 extranjeros, uno tendrá papeles, el resto no lo tiene, ¿no? Y hay un poco de resistencia a esto con la gente, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que realmente pasa. Nosotros sabemos de antemano que son intereses que se juegan, porque al tener una economía sumergida, esto va a favorecer realmente, ¿no? Y que la productividad que se está dando, así no lo quieran reconocer, así digan después de que escuchen este programa de que hemos hablado sandeces, yo pienso que no, porque realmente hay un grupo de gente que ya le he nombrado, que estamos trabajando y lo hacemos y le damos gracias por ese espacio de trabajo. Pero hay que asumir un poco la situación, decir, bueno, aquí hay esta gente, ¿por qué no buscamos una manera por la unión de países,
por grupos de empresarios que...
Por grupos de empresarios que digan, bueno, a esta gente hay que ubicarla. Aquí vemos gente que estamos...
¿Pero interesa esto a los empresarios?
Sí que interesa. Bueno,
claro que sí le interesa.
Es el meu pare, ens interessa...
Però, per exemple, tu t'has sentit nunca explotat aquí?
Bueno, de esto hay de todo.
De
sí, que han abusado, sí. Y puedo señalarlos con los dedos. Pero mira, la satisfacción de que me llevo es que yo he cumplido. Que nosotros hemos cumplido, porque...
Que puedes ir con la cara sí, bien alta.
Y voy con la cara bien alta. O sea, si no... Si fuera lo contrario... Mira, tengo 4 años sobreviviendo aquí en Falset y no trabajo específicamente para una persona. Pero tú sabes que si alguien quiere que haga un trabajo, me lo planteas y bueno, yo voy. Es una evidencia de esto, o sea, de que ¿quién es el malo?
Está claro, ¿no?
Sí, es una evidencia de esto. Entonces,
te voy a leer una cosa, Johnson. Un pensionista vive gracias a las cotizaciones de 3 personas laboralmente activas. Sin inmigrantes, en el 2050, habría tantos pensionistas como trabajadores. Así que, incluso quienes solo miran el dinero, deberíamos daros una efusiva bienvenida.
Sí.
Eso lo ha traído Víctor, y me lo enseñaba mientras hablabas, y esto hay que leerlo.
Entonces, mira, esto hace... Hay otra de las cosas que a muchos, a la gente que vivimos aquí con dignidad, nos choca un poco y nos molesta esto. Que tenemos que estar recibiendo una dávida un poco desviada o haciéndose de la vista gorda, porque nos sentimos mal, te lo digo así, o sea, tenemos un poco de sangre en la cara, nos sentimos mal porque con el sueldo del Jaume, con el sueldo del Jordi, con el sueldo de la Neus, con su nómina, ustedes pagan nuestra seguridad social, porque vamos al CAP, nos asisten, en las farmacias tenemos rebajas de las medicinas como todos, que necesitamos una
endoscopía,
una situación de esta. Vamos, o sea, estamos siendo un poco parásito, pero también estamos aportando porque, mira, contratamos, tenemos cuenta en algún banco, al tener un piso tenemos que contratar con el dueño del piso, con la gente que pagamos la luz, porque el dueño del piso no paga la luz la pagamos en ciertos pisos, en ciertos bloques, o en ciertas fincas, la pagamos nosotros, entonces contratamos hasta con la empresa eléctrica, contratamos con el agua, contratamos con el ayuntamiento. Hombre, por Dios, ¿de qué vamos? Y aquí nadie quiere asumir esto, o sea, no es obligación, pero a esta parte social debería dársele un poco de importancia y buscar un mecanismo, buscar un mecanismo para un poco regular esto, y hacernos sentir bien en la situación de la palabra, ¿no? Porque no solamente queremos tener trabajo, queremos ser un aportador más de los deberes y obligaciones que tienen vosotros. También nosotros lo queremos, pero ¿podemos iniciar esto?
Del bienestar, claro.
Mira. Yo pienso que sí.
Uh-huh. De acuerdo. Bien, como nos indica el técnico, falta poco para...
Para que se termine, cuando llega lo mejor es cuando se termina.
Tengo un par de preguntas para los dos. En resumen, es muy...
Tipo test.
Sí. ¿Qué es lo que os gusta más de aquí, de Falset, Cataluña, donde el ámbito que más... Lo que os gusta más y lo que os gusta menos? Víctor.
Pues primero la hospitalidad de la gente, que nos abrió la puerta para llegar aquí. cosa que no lo encontramos en una ciudad. Nos conocemos todos aquí, todos saben quién es Víctor, todos saben quién es Johnson. Y no sé, yo me siento bien. Tengo el trabajo aquí en el mismo pueblo. No tengo necesidad de irme, coger el metro, ni coger el coche e irme a otro lado. Y es una ventaja eso. En cuanto tú consigues un piso, tengo el piso que lo puedo, lo he adquirido y en una ciudad no lo podría hacer, cuesta más, es más caro. Bien. Y todo eso nos favorece a nosotros.
Si fuese como
y lo
pueblo,
peor, mójate, ¿eh? Mójate, lo peor.
¿Y lo que menos te guste de Falset o su entorno? O
lo que menos me gusta de mucha gente de Falset es que no te miran la cara, sino que te miran los pies.
Ah, mira.
Eso porque tú eres bajito.
Muy bien. ¿Y tú, Johnson?
A mí lo que más me ha gustado...
Empieza por lo malo y luego acabaremos por lo bueno.
Bueno, realmente lo malo, yo no tengo esta situación de prejuzgar o juzgar. Me abstengo porque no soy quien para decir.
No, pero esto, es una cuestión personal, lo que más
sí,
te ha gustado.
Esto es lo malo que tiene, ¿no? O sea, porque esto no va a cambiar nada.
Y... Tú son ideas para político, ¿eh?
Pero sí, por ejemplo, no me gustan las papeleras que hay en las calles.
¿Sabes qué no me gusta a mí? Que es entre...
Se fue.
No, sí lo tengo. Pero voy a decir una cosa.
Mójate,
entre comillas. Estamos en una Europa civilizada. Y es una pena la buena intención que ha tenido el ayuntamiento de poner una identificación como son las barricas de vinos con tierras de huerto y hayan plantado unas hermosas plantas, por cierto, bellísimas, y que la hayan destruido.
Sí.
¿No? Esto realmente yo no lo entiendo, no lo entiendo porque al final puede decir es una mentalidad de tercer mundo si lo hacen en estos países. Pero estamos en una Europa civilizada.
Pues yo creo que esto creo que es parte de la cultura del derroche que hablaba
yo. Yo quiero hacer una sugerencia para esto, porque tampoco me quedaría saboreando esto malo, haber dicho o de haberlo criticado. Y yo pediría a la gente que lleva esta situación que siembren planta con espinas.
Así no las estropearán.
Sí, sí.
Para ver si así la estropean. Entonces, veamos, probemos, vamos probando. Parece que a la gente de Falset, perdónenme, no les gustan las rosas, las flores.
Bueno, sí les gusta, lo que pasa es que...
Yo creo que es una minoría.
No, pero eso se tiene que cortar.
Lo que más me ha agradado aquí al llegar aquí a Cataluña y al llegar a Falset es el pan con tomate. Y aceite de oliva.
¿Lo conocéis el aceite de oliva en Ecuador? Sí.
Sí.
Sí, sí. ¿Se cocina con aceite de oliva?
Bueno, es un artículo...
De lujo.
Pero sí, lo consumimos. Dependiendo de la economía, del bolsillo.
Pues mira, aquí hacer olivas.
Sí. Pues re, amics, dir-vos que per ser el primer programa que hem dedicat a la gent doncs, de fora de la casa nostra, doncs ens ha agradat molt. Esperem que tots puguin ser tan entretinguts com aquest. Espero que us hagi fet curt. En altres, per suposat que se'ns ha fet molt curt. Si podem, us tornarem a convidar, perquè ens ha agradat. Ens agradaria que un altre dia portéssiu una noia per veure la seva versió. Si pogués ser soltera per veure quin és... No ho dic per res, però dic per l'àmbit en què es belluga una noia sola, no, aquí? M'agradaria saber-ho. L'Albert fa així amb el cap, que sí.
En plan ligue.
Sí. I res més, donem pas doncs, als nostres amics i companys de Trasbarrat, l'Agustí Massip i l'Àngels Martí,
sí.
Que els amics, els que us agradi la literatura, doncs us posaran al dia de tot. Res més, recordeu-vos que demà a partir de les 5 de la tarda es repeteix tot aquest programa.
I fins al
Víctor, Johnson, moltes gràcies.
A ustedes.
A ustedes també. Descubriendo en tu mirada una
amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh, gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas. Oh, gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso. Fue chispa de...